En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, aquí empezamos el Mirai de la Iglesia, un tiempo de radio para descubrir el Evangelio en la actualidad de la Iglesia. Aquí en Mallorca, día de hoy es viernes 10 de enero de 2025. Hoy está con nosotros Monseñor Sebastià Deltebui, bisbe de Mallorca, quien mañana presentará el plan pastoral en el que lleva trabajando nuestra diócesis varios años ya. Será mañana a las 10 de la mañana en el Seminario Nuevo de Palma, cuando se presente durante toda la jornada este plan pastoral que deseamos hoy conocer en primicia los detalles de este plan. Está con nosotros José Ponce al control de la técnica. Muchas gracias. Un saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Empezamos. Bon dia, don Sebastià Deltebui.
Molt bon dia.
Fa mesos, fa anys que xerram del pla pastoral.
Sí, tant.
Venim xerrant, ve adelantant cosetes, però ara demà és un dia important, se presentarà a la fi aquest pla pastoral en el que ha fet feina molta de gent. No ha estat només una reflexió seva de vostè com a bisbe, sinó que tothom, moltíssima de gent ha dit la seva. Què poden contar de lo que es presentarà demà?
Bé, el que es presenta demà, com dius molt bé, és el resultat de tot un treball, jo diria que en relació amb el pla pastoral ha durat un any i mig o quasi dos anys. Amb un treball que es va fer a partir d'uns indicadors que vaig donar jo per analitzar els llocs on està present l'Iglesia, en aquest moment els llocs més urgents, també per descobrir quins escenaris, dirien, de la nostra societat necessiten aquest moment més presència de l'Iglesia, en el sentit de fer-hi feina, i a la vegada quines estructures de la nostra Iglesia diocesana de Mallorca necessiten reforma, necessiten canvi, necessiten renovació. I tot això, diríem, analitzant aquests punts, que és una anàlisi de la realitat, amb dades molt concretes, perquè hem anat mirant un poc tots els detalls, no només de l'Iglesia de Mallorca, sinó de la societat mallorquina, en tots els seus aspectes, que això jo ho pos, no surt en el pla pastoral, però surt una carta pastoral que sortirà aquest mes, i hi ha tot el que s'ha treballat durant aquest temps, i a la vegada, una altra cosa molt important, tot el que la diòcesi es va fer en relació a el sínode, que la fase diocesana, que el papa va voler que aquesta vegada el sínode no el fessin només els bisbes a Roma, sinó que el féssim a cada diòcesi. I aquí, certament, va ser impressionant perquè hi van participar més de 3.000 persones. I de les 3.000 hi havia un milenar de joves, hi havia fins i tot els interns del centre penitenciari, presos, hi van participar uns 320 presos, que degut a un poc a tota la pastoral penitenciària que es fa, en les reunions que tenen, els moments de formació, certament van poder escoltar també com els presos des de la presó respiren l'Iglesia, respiren la societat. A més de que molt de grups d'adults i moviments, vida religiosa, vida consagrada, exercir prestats, tot el que va significar la fase diocesana del sínode, en certa manera ho hem tingut com a referent també per el pla pastoral, perquè no podem oblidar el que vam fer aquí amb motiu del sínode i el que ara hem preparat després amb motiu de tot el pla. I el pla, després de tantes aportacions que hi ha hagut, diríem, ha intervingut mils de persones, han hagut de fer una síntesi i agafar aquells aspectes que ens ha semblat que en aquest moment apareixien més en les aportacions i també que han cregut que són urgents en aquest moment per posar damunt la taula, posar-nos i fer feina tot d'una. Jo voldria dir molt clar que s'ha acabat, diríem, quatre anys pròpiament o tres anys i pico de reflexió, de diàleg, de confrontar, d'anàlisi. Ara és temps ja de no analitzar res, sinó anarem analitzant sempre, però si no ara hem d'actuar. És a dir, un poc el lema o l'orientació de cap pla és posar-nos a actuar. Per això són objectius operatius i accions concretes les que hi posem en aquest pla amb les persones que ho han de dur a terme i amb el termini que ho han de dur a terme, perquè farem també un pla no només el que es diu estratègic, que posam lo fonamental, lo fonamental és la sinodalitat, lo fonamental és la laïcat, el protagonisme dels laics i les laiques, les dones sobretot, que això s'ha demanat molt, molt, tant en el sínode com en la preparació del pla, i llavors tota la qüestió de lo que és el ministeri ordenat, bisbe, preveres i diaques en el servei del poble, com també ho hem d'encaminar molt bé tot això. És a dir, això és un poc el conjunt de per on ha anat la preparació d'aquest pla.
Xerra de plaços, el pla, de 5 anys...
No posant termini. Jo he posat el títol, posa Pla Diocesà de Pastoral des del 2025.
I d'aquí endavant.
Anarem fent, però quan a cada objectiu posam terminis. Això s'ha de fer ara de gener a juny. Això altre s'ha de fer de gener a desembre. Això enguany s'ha de preparar i s'ha de posar en pràctica l'any que ve, etc. Cada tema té la seva. Que això ho donem amb molta llibertat, perquè els que ho tinguin que fer també tinguin espai lliure per dir termini. Hi ha un termini assenyalat, perquè no podem deixar papers escrits i no fer res després. I hi haurà una comissió de seguiment, per tant, hi ha un pla no només estratègic, sinó que hi ha un pla operatiu d'acció i hi ha un pla avaluador, també. Que hi haurà una comissió de seguiment que més o menys us anarà a reunir per veure si la cosa es va duent a terme o no, perquè suposa canvis en les parròquies. Els canvis ara vindran, però a partir del pla s'han d'analitzar i posar en pràctica. Que sé, per exemple, parròquies que poden col·laborar i poden fer el que en deim una comunitat pastoral. Abans dèiem unitats pastorals, que són diverses parròquies que s'ajunten per fer feina en comú dins un arxiprestat. Un arxiprestat que n'hi ha 6, dins cada un d'ells hi pot haver diverses comunitats pastorals. Això què vol dir? Vol dir que potser faran algun centre unificat, potser s'unificaran despatxos, potser se faran centres de catequesi entre diverses parròquies. El que això no ho hem pogut posar en el pla, perquè això s'ha d'analitzar, ho hem d'analitzar a la realitat. Cada cas ho hem de dur a terme. Però això voldrà dir, potser, suprimir celebracions i unificar comunitats. És a dir, no fer tant celebracions ara per 10 persones, per 15, per 7, unificar amb comunitats, si és possible, i la cosa queda molt més, té molta més qualitat que no si feim misses a granel carregades d'aima, i misses. I m'ho sembla que a l'Eucaristia li hem de tenir una mica més de consideració i farò que hi hagi més comunitat que s'hi reuneix.
I realment, quina és la diferència entre unitat de pastoral i comunitat de pastoral?
No, això és perquè diverses diòcesis estan posant ara comunitats. La paraula unitat té més que veure de cara a de dins, en els membres del grup, la consistència dels membres del grup. Jesús ho diu, vos vull units. La unitat és molt important. La comunitat té un caire més de cara a de fora, de cara més testimonial, de cara a acollir més a tothom, perquè una unitat només hi van aquells. En canvi, una comunitat hi pot haver molta més gent. Té un sentit molt més d'obertura. La paraula, tant unitat com comunitat, són vàlides totes dues, però també va bé, a vegades, fer algun canvi i veure que té un sentit.
Davant la manca de vocacions, feia que la resposta és més reduir l'activitat de qualcunes de les parròquies que no tancar parròquies.
Crec que no s'han de tancar parròquies en aquest moment perquè les parròquies totes poden fer un servei. A lo millor no totes se celebrarà l'Eucaristia, però hi pot haver un servei d'acollida, hi pot haver un servei de catequesi, hi pot haver servei de trobades, d'aprofundiments, de formació. És a dir, la parròquia en si no es tanca, en principi no es tanca. El que passa és que s'uneixen per fer feina més amb equip i per estar més estalonats els uns amb els altres.
El pla pastoral contempla qualque mesura en relació al problema de que els capellans diocesans de la diòcesi es puguin sentir tots sols?
Bueno, això és una qüestió complicada. Vull dir complicada en el sentit de que tot dependeix de com ho viu cadascú, primerament. Nosaltres hem fet opció de viure tots sols. No és res nou que tinguin que viure tots sols. Ara, lo important és quin contingut té aquesta vida de soledat. I quan dic soledat, no vull dir soledat patida, sinó soledat volguda. A vegades desitjam tenir molt de moments de soledat, precisament perquè estem amb molta activitat entre la gent, perquè la feina és molt oberta, molt de fronts, però que bé quan pots dedicar tot un temps de soledat a la reflexió, a l'estudi, a la pregària, com que d'importància té que aquesta soledat sigui plena, s'ompli d'aquella espiritualitat que cada un de nosaltres ha de tenir, perquè l'espiritualitat sacerdotal suposa veure molt de la paraula de Déu, veure molt de l'Eucaristia, i això necessita temps, necessita silenci, necessita, jo diria, molta calma. Vivim en un món de molt renou, de molta dispersió, tothom pendents d'informació, anant plegats d'informació, els mòbils sempre estan encesos. A qualque moment va molt bé aturar tot això i entrar dins un mateix, per coherència personal. Uh-huh. Ara després hi ha uns aspectes que jo sí que em sembla que són importants, que s'han de solucionar, i és, jo sempre els he dit molt als capellans, és fer feina en equip. I fins i tot hi ha algunes experiències aquí a Mallorca que viuen junts en el mateix edifici, encara que facin feina a pobles diferents. Jo això ho veig molt bé perquè se viu en comunitat i se romp, diríem, aquest vel de la soledat, que a vegades no només és el que he dit abans, lo important per nosaltres, tot el que podem rebre, que ens fa molt de bé personalment, sinó el que podem compartir i el que podem donar a altres companys. Que bé quan la vida pastoral, la feina pastoral, arribam a un lloc i la podem compartir amb alegria i ens podem ajudar, ens podem animar, ens podem entusiasmar uns en els altres, que contagi d'amistat és bàsic en la nostra vida. Uh-huh. I el concepte de soledat va unit molt en el concepte de companyia després. A trobar aquest equilibri, que sempre s'ha de fer d'actituds de bon tracte, actituds d'humilitat, actituds, diríem, que fan possible que puguis aprendre molt d'un altre i un altre pugui aprendre molt de tu.
S'espera un nou paper i d'opes laics dins aquest pla pastoral. Com se pot definir, i supos que Roma és un referent en aquest sentit, no? Les mesures que està prenent el papa Francesc, una dona en el front d'un dicasteri, sí. Coses que no havien passat fins ara.
Jo les he anat prenent aquí, també. A vegades ho han comentat, que fins i tot dins el màxim òrgan de direcció de la diòcesi hi ha 5 laics i 5 capellans. I amb els 5 laics hi ha 3 dones i 3 homes i un diaca. Vull dir que ja fa 3 anys que vam rompre aquest esquema de que un consell directiu de la diòcesi només siguin vicaris episcopals o siguin capellans. I aquí ja funcionem així. I l'experiència és molt positiva. Tots en estem molt contents, perquè és bé que a vegades ens hem de reunir només per qüestions més internes de clero amb els qui són els responsables d'esclero, però també tot el que afecta a la diòcesi, a la vida de la gent, de família, de tot el que cada un fa enmig de la societat, és molt bo que dins un òrgan directiu hi pugui haver laics, homes, i hi pugui haver dones. Una mare de família hi fa molt bon paper dins un grup d'aquests. Una religiosa hi fa molt bon paper dins un grup. I hi són. Tenim una religiosa, tenim una mare de família, tenim un pare de família, també dos pares, tres pares de família, a més de 5 vicaris que són capellans per ordenats.
Canvis concrets que puguem esperar en aquest sentit de participació dels laics i laiques?
Bueno, hi ha una crida general perquè un laic o una laica poden fer tot, diríem, poden fer tot dins l'Iglésia, exceptus de missa, administrar, és a dir, presidir l'Eucaristia, els sacraments, però els sacraments un diaca pot presidir el baptisme, pot presidir el casament, pot presidir celebracions de la paraula, pot predicar. I un laic també això ho pot fer en la mesura que se li encomana. Bé, presidir... Ara hi ha laics que presideixen les exèquies, per exemple, i perquè, de fet, tenim aquí dificultat perquè això pugui ser atès per capellans. Si farem ara pensar també una nova organització de tot aquest aspecte, perquè el darrer punt que hi ha en el pla pastoral és, sobretot, l'atenció en els malalts, a la malaltia, fins i tot el títol és Malalts i necessitats de salut, exèquies, funerals i acompanyament del dol. Aquí s'hi pot fer molta feina, molta gent, des de laics fins a capellans. Jo, sobretot, un aspecte que demana molt el pla és que siguin molt participatius i molt corresponsables quan se'ls demana la participació directa. Per exemple, les institucions, diríem, democràtiques que té l'Iglésia en aquest sentit, com és un consell de pastoral parroquial, que està format essencialment per laics, homes i dones. Hi ha capellà, però hi ha també religiosos. També és Consell d'Economia, pràcticament tots són laics, llevat de dos càrrecs de la diòcesi, però són laics. El Consell de Pastoral és curiós perquè són tots laics, tots. Imitat, imitat, són homes, imitat, dones. Va sortir una cosa que ni l'havéssim prevista o preparada. Són prop de 40 i són 20 i 20. I després el Col·legi de Consultors, sí, perquè és un col·legi, és un òrgan canònic que tots som capellans. Però després podríem anar a tot el que són col·legis, a tot el que és món educatiu, tot el món de la família. Aquí, d'ahir, fem una crida en el laïcat perquè s'hi comprometi del tot. Fins i tot, jo, abans de dir el més important que tal vegada hauríem de dir en relació amb els laics, el més important seria el laic, la missió del laic és presència dins la societat, començant per la família. Presència dins institucions, dins ajuntaments, dins institucions polítiques, econòmiques, dins qualsevol tipus d'institució que reuneix per una finalitat determinada. Pensem tot el d'ecologia, pensem tot el de justícia i pau, tots els càrrecs aquests que tenim és per estar inserits, presents, dins la societat. I allà durir, jo diria, el que és la nostra vida, la nostra fe.
Tot el món de la feina, no?
Tot el món de la feina.
Les empreses privades.
La part, tot això. Això és la missió principal del laic. Fins i tot els diacres, que són els diacres casats, la primera funció, no et servir a l'altar i servir a l'Iglésia, és la seva família, el primer. Després pot venir l'altre. Però fins i tot amb això es nota que té un to de laïcitat, diríem, de presència en aquest sentit. Una cosa que demanem en el pla, i veurem si és possible, que cada parròquia tingui un consell parroquial, pastoral. Cada parròquia tingui un consell d'economia. Aquest és obligatori, per dret. L'altre és potestatiu, però se demana avui, et sinó d'avui, demanem molt que siguin deliberatius i tot, és a dir, que les coses se consensuïn i es votin i puguin arribar. I el capellà fa de moderador, fa de president, fa de moderador, però és el que es diuen, són consells i són consultius, però també una persona que està rector de quatre parròquies i ha tingut consells parroquials i ha anat molt bé quan t'has escoltat tothom el que diu. I una cosa molt concreta que posam en aquest pla, sempre que sigui possible, és que cada parròquia les ha escrit tres persones, laics i laiques, tres, perquè duguin la parròquia. Perquè duguin. És un poc atrevit, a la vegada, tot això. Però és que si no donem passes, sempre m'ho llamentarem i no faran res mai. I en aquests se'ls hi farà un curset d'un o dos anys perquè estiguin molt ben preparats per dur una parròquia. Que la parròquia estigui oberta, que el despatx estigui obert, que l'Iglésia estigui oberta, que hi hagi una persona que aculli, una persona que acompanyi, una persona que després pugui organitzar, junt amb el Consell Parroquial, organitzar tot el que se visiten els malalts, tot el que és la presència de les institucions del poble, etc etc. Jo crec que és una idea que jo l'he proposada perquè crec que ja han de donar alternativa en els laics perquè puguin ser els que dins una parròquia també donen la cara i
com a són voluntaris o com a professionals?
Bueno, això és el punt a la discutible, perquè si vas demanar quin sou tindran, això no està plantejat. De moment pensant com a voluntaris, i de ser gent d'una edat que ho puguin fer també,
Que tinguin una disponibilitat.
Sí. La qüestió del voluntariat és fonamental, dit tot el de l'Iglésia. Ara, hi haurà segurament alguns càrrecs, com ara ja han hagut de posar alguns administradors laics a parròquies, que aquests sí que tenen un sou. Parròquies que no tenen rector, o parròquies que han de fer feina conjuntament unes amb les altres, i aquests sí que tenen, hi ha algun cas aquí a Mallorca, i se fa molt bona feina, perquè per això se necessita persones més tècniques. El capellà ha de fer de capellà, i el bisbe ha de fer de bisbe, i el diaca ha de fer de diaca. Però quan dic això, vull dir que nosaltres tenim una missió molt concreta dins la comunitat cristiana, que és presidir la celebració, que és reunir la comunitat, la vincle d'unitat en tothom, i també a la vegada ser aquell qui acompanya espiritualment a les persones, que va veure els malalts, perquè els malalts també volen no només els voluntaris que hi vagin a dur-li la comunió, el que sigui, volen el capellà perquè es volen confessar, o perquè també volen tenir un espai d'intimitat i de parlar molt a fons a nivell de consciència. I sabem que els capellans amb això som persones que mantenim el secret de confessió sempre, és el més sagrat que tenim. I podrem fer una feina molt bona fent exactament allò que el nostre carisma mana fer, que és aquest servei, aquesta donació, aquesta entrega en el poble de Déu.
El passat 28 de desembre va assistir en el concert de Hakuna Group Music al Col·legi Sant Cayetano de Palma. Li va agradar? És un repte integrar la joventut a l'Iglesi?
Sí, és un repte, certament. Tu me dius el concert, m'agrada molt la música i, per tant, m'agrada molt. És a dir, jo m'agrada tota música, és curiós, des de lo clàssic a lo darrer que surt. Sempre tinc música quan faig feina. Segons quin tipus de feina faig, poso un tipus de música o un altre. Ara, per exemple, per Nadal, m'he escoltat el Messies de Händel no sé quantes vegades.
Fantàstic.
Després el vaig escoltar a la catedral, que van fer a la Seu, que van fer el concert, i t'arribes a cantar i sabre de memòria, quasi. Però, junt amb això, hi ha tota una col·lecció de bons villancecs i bones peces musicals de Nadal. Quant és el temps? Ara jo, quan ve ara aquest temps, és una cosa més diversa, però jo m'agraden molt les músiques aquestes instrumentals, tipus Morricone, etc., que són músiques, potser de pel·lícules, o músiques expressament que ens han fetes, i tenen un to molt, jo diria, molt profund, i molt, molt variat. Després, quan veig temps de cura, m'agrada molt, moltes estones d'escol gregorià, perquè jo havia estudiat gregorià i el cantam, i tinc molta música gregoriana, i als temps de Curema hi ha molta, jo diria, hi ha un arsenal de música de Setmana Santa i de Curema i de preparació, de concerts, i sempre estic més o manco al corrent amb tot això. Per això a dir, m'ha agradat perquè és una música també nova, amb una lletra que és molt piadosa. La lletra te sorprèn. Te sorprèn, eh? Jo me sorprèn aquesta lletra, perquè és molt... M'empre molt el llenguatge religiós, claríssim, i estic molt d'acord que l'empri. I després, el que deies de la joventut, és un moment també que estem davant d'aquest repte de quin tipus de joventut tenim en general, com són els joves. Jo recordo quan era delegat de joves, que ho vaig ser molt d'anys a Menorca, parlàvem de la joventut. Avui no podem parlar de la joventut, n'hi ha moltes de joventuts. Hi ha molt d'estils. I diria dir l'Iglesia estem passant per un moment un poc delicat, perquè així com molts més majors han fet, sabut es fer el pas d'una època a una altra, els que van viure l'època de les grans trobades de joves, bé, ara feim això de les Jornades Mundials de la Joventut, que hi ha 1 milió o 2 de joves, però bueno, això és de tot el món. Però quan ho feim a les diòcesi, jo recordo a Menorca, quasi cada setmana jo tenia un grup de 30-40 joves que me n'anava amb motxilla i me n'anava a una casa de colònies i fèiem 1-2 dies de fraternitat, de trobada, però també de molta pregària i l'Eucaristia, i tractàvem qüestions de tot. Això avui és molt mal de fer. Se m'ha anat molt a l'altre extrem. Avui hi ha un tipus de jove més d'una pietat més individualista, més que no participa tant en la comunitat cristiana. Són grups que s'autoabasteixen ells mateixos, tenen una determinada forma de pregar, cosa que xoca amb determinades formes de pregar com teníem abans. Són més donats, jo diríem, a una Iglesia que mira de cara de dins que no a una Iglesia que projecta la pregària de cara de fora i de cara al compromís. Per això jo he volgut estar en contacte amb tots aquests grups que n'hi ha, i bastants. I estant en contacte, anem redreçant una mica, jo diria, per on podria anar sa feina amb ells. I, per tant, tot el que puguem fer endavant.
En aquest any que acabem de començar, des de Lluc ens conviden a l'obertura de l'any jubilar, la Casa Pairal de tots els mallorquins, que és temple jubilar, el santuari de Lluc. Aquest diumenge a les 11, no?
Sí.
Obriran l'any jubilar.
Dia 29 vam obrir la Seu com a basílica i com a espai per any jubilar, per poder participar en el sacrament de la penitència, de l'Eucaristia, pregar per les intencions del Papa i de l'Iglesia. Això serien els tres aspectes de la conversió, diríem, per celebrar la indulgència de l'any jubilar. Ho van fer dia 29 a la catedral, a la Seu. L'altre dia ho van fer Sant Miquel, dia 30, fet l'altra basílica jubilar, en l'eucaristia que vam fer ja en relació a la festa de l'estandard, perquè és una eucaristia que hi ve l'Ajuntament i determinades institucions. I ara ho farem allò, que és la tercera. Hem posat una basílica de la part forana i una de la part de Palma, perquè la catedral hi entra ja de per si. I durant tot aquest any, aquestes tres esglésies es posen en el servei de tothom per poder celebrar l'indult, l'indulgència. Déu que mos indulta totalment quan mos hi posam amb ganes de voler rebre el perdó i la conversió ja és del cor. I aquests tres llocs s'hi podrà anar. Quan també sigui una persona impedida, o ho podrà fer des de casa seva, o ho podrà fer els presos de la presó. El papa va obrir una porta també de jubilar a la presó.
A Roma.
I jo el dia de Nadal, que vaig anar a dir la missa a la presó, el dissabte de Nadal, a l'hora baixa, els hi vaig dir: avui hem obert també aquesta porta de la presó en aquest ambient que el Senyor ens dona per poder viure la nostra fe.
Pues moltíssimes gràcies, Monsenyor Sebastià Teltavui, per dur-nos la primícia del pla pastoral que se presentarà demà a partir de les 10 en el Seminari Nou de Palma. Gràcies i molt bon any 2025.
És un any que sempre ho dic jo, és un llibre obert, amb pàgines en blanc, cada dia és una pàgina nova que hem d'escriure. Mirem d'escriure-les bé, sobretot, sent persones de bon tracte i fent bona feina.
Hacemos una pausa y te dejo con Mediodía Cope. Gracias, buen fin de semana.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.